Et fa sentir feliç? Escolta Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
All my ladies. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction, follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do, oh yeah. On the gas, there's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah.
Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Fem la millor ràdio perquè tenim la millor audiència.
Ràdio Capital.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de vent i mala mar. Tot i el sol, la tramuntana i la tensió marítima, amb onades de fins a 4 metres, continuaran sent els meteors protagonistes.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 8 de novembre del 2021. Encarem nova setmana de vent, ens durarà fet fins al cap de setmana. Avui màximes de 17 graus i sensació de força fred, tot i que s'ha de dir que al Baix Empordà tenim una de les temperatures més altes de Catalunya. A l'Espai del Temps, l'Albert Aparicio ens explicarà per què. Ara mateix tenim 15 graus aquí a Palafrugell, des d'on us saludem, des del Centre Cavallers de Palafrugell, 13 graus a Sant Feliu de Guíxols i 14 a l'Estartit. Precisament l'Estartit és el centre de totes les mirades avui, després que un nou incendi hagi cremat el Parc Natural del Montgrí, concretament a la zona del Tervell, un dels llocs més bonics del país i que ara ha quedat destruït. L'incendi està controlat i ha afectat unes 16 hectàrees. Avui volem respostes, volem saber si és un incendi intencionat i si és així, l'ha hagut de fer una persona diferent al piròman que van detenir i enviar a la presó ara fa dues setmanes. De tot això en parlarem amb el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Francesc Ferrer. Precisament l'Estartit també és notícia per la recerca d'un home desaparegut a la zona de les Medes. El busquen amb uns drons aquàtics i avui també coneixerem com han reaccionat a Regincós després que la CNN els hagi qualificat com un dels pobles més bonics d'Europa. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana i acabarem el programa coneixent un nou personatge del país a les veus de l'Empordà amb la Marc Coll. Les 8 i 3 minuts, escolteu la ràdio a l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi tenim en Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
La Maria Alzina, bon dia.
Bon dia.
I també l'Àlex Cordón, que ha estat pendent de l'actualitat de tot el cap de setmana. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de la notícia del dia perquè un incendi ha cremat una zona tocada a la gola del Ter.
Ahir al migdia es va produir un incendi a la zona del Ter Vell de Torroella, empès ràpidament per la tramuntana. El foc va cremar 5 hectàrees i va mobilitzar 12 dotacions als bombers que van poder evitar que l'incendi s'endinsés a l'urbanització dels Griells.
Com us dèiem,
l'incendi es va donar per estabilitzat poc abans de les 4 de la tarda.
Com us dèiem, en parlarem de seguida amb el president de l'EMD de l'Estartit, amb Francesc Ferrer, amb qui també parlarem de la recerca de l'home desaparegut fa dies a les Medes, ara el buscant amb un submarí no tripulat.
Al supermatí vam poder parlar amb Toni Cano, cap d'operacions d'Hidrosfera, l'empresa que ha cedit l'aparell per buscar l'home desaparegut. Cano assegura que el submarí teledirigit marcarà una gran diferència, ja que permet buscar sense parar durant més hores seguides.
I, de fet, el president de l'EMD de l'Estartit també és notícia després que irrompés en el ple de Torroella de Montgrí criticant el nou pressupost.
El president de l'EMD, Francesc Ferrer, va reclamar que l'assignació hauria de voltar al 1,5 milió d'euros i també demanava la renovació del model de finançament del nucli. Tot i que totes les parts estan disposades a dialogar, Ferrer no descarta un contenciós judicial.
SOS Costa Brava presenta al·legacions contra l'ampliació de la marina del port d'Aro perquè, diuen, és incompatible amb l'emergència climàtica.
L'entitat dona per fet que el projecte s'aturarà i adverteixen que si cal anirà als tribunals. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, descarta la possibilitat d'impedir el projecte des del consistori perquè obligaria a indemnitzar els propietaris i el consistori no hi podria fer front.
El projecte és ambiciós, el projecte de la Marina del Port d'Aro, i també és un d'aquests que ha generat polèmica els propers dies i setmanes. Regincós està orgullós i sorprès després de ser un dels pobles més bonics, segons la CNN.
La població de Regincós està sorpresa després de ser escollits com un dels pobles més bonics d'Europa. Regincós se'n va assabentar la setmana passada, quan la CNN va publicar una llista amb les 15 poblacions més boniques i emblemàtiques d'Europa.
Municipalistes per la República, des de baix, organitza un debat a Verges.
Es van reunir una vuitantena de càrrecs electes i membres de diferents candidatures municipalistes, amb l'objectiu de compartir experiències, metodologies i objectius i teixir una xarxa entre municipis d'arreu del territori. I van destacar la importància de generar espais com aquest.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni millorarà dos ponts de vianants.
Les obres estan valorades en gairebé 36.000 euros i es realitzaran abans d'acabar l'any. Els ponts són el de la Riera de Calonge i la Riera Obi. Els veïns d'ambdues zones i altres usuaris han de passar pels dos ponts, un fet que amb el temps s'ha deixat anant soltes les fustes del paviment, amb el perill que això suposa, a causa del desgast i la pressió a la qual han estat sotmeses.
I Torroella de Montgrí l'Estartit guanya la bandera verda d'Ecovidrio pel seu compromís amb el reciclatge.
L'Agència de Residus de Catalunya reconeix l'esforç de l'hostaleria i valora la seva aposta per la sostenibilitat. La campanya Banderes Verdes ha comptat enguany amb la participació de gairebé 2.500 establiments hostalers locals i tots ells han treballat per incrementar els volums de recollida selectiva d'envasos de vidre.
És dilluns, hem de fer balanç dels resultats esportius del cap de setmana. En futbol, un mal arbitratge condemna el Costa Brava a una nova derrota, aquesta vegada contra el Castilla.
Els gironins van jugar un partit molt seriós des de l'inici, però l'expulsió de Pere Martínez al minut 14 de la primera part ho va alterar tot. Els madrilenys van guanyar per 0-1 i, a més, amb un gol polèmic.
En canvi, hem de celebrar una gran victòria del Palamós al Camp de l'Escala.
Importantíssima victòria del Palamós en un partit molt disputat. Els palamosins tanquen la sisena jornada de la Primera Catalana amb 13 punts, empatats al primer lloc de la classificació amb l'Escala, el Banyoles i el Parets.
I hem d'explicar un parell de notícies allò culturals, lúdiques. Per una banda, el fet que el vagorenc Miguel S. Vilà guanya el 15è concurs de fotografia Josep Carreras.
Aquest 2021 el jurat ha estat format pels fotògrafs Dito Carreras, Matías Carreras i Robert de la Cruz. Vilà ha guanyat tant el premi local com el primer premi del concurs per la seva fotografia Can Marc. El primer premi està valorat en 300 euros, mentre que el premi local consta de 5 entrades dobles per les sessions de cinema Casino de Begur.
I estem a 8 de novembre i ja podem anunciar que tornen les activitats nadalenques a Platja d'Aro, a Castell d'Aro i a S'Agaró.
Aquest Nadal està prevista la recuperació dels principals atractius nadalencs que es van restringir a causa de la pandèmia. Es farà dins la campanya Aquest Nadal. El millor regal és Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Es recuperarà el túnel de llum, la pista de gel, el mercat de Nadal, les representacions del pessebre vivent de Castell d'Aro, el més antic de Catalunya, i el format habitual del parc infantil de Nadal al Mar dels Nens.
Per tant, un dels titulars del dia, també torna al pessebre vivent de Castell d'Aro. Més enllà del Baix Empordà, tenim algunes notícies destacades. Una primera que afecta aquí al Baix Empordà, perquè sabem més o menys com reformarà el govern espanyol l'impost de la plusvàlua que tan afectat als municipis de tots els municipis de tot l'estat. també els del Baix Empordà, n'hem parlat diverses vegades. El nou impost de la plusvàlua tindrà dues opcions de càlcul i el contribuent podrà triar. La principal novetat és que a partir d'ara es podrà calcular sobre la diferència entre el valor de compra i el valor de venda. El resultat, segons el govern espanyol, és que el govern espanyol, de fet, es compromet a que els ajuntaments no tinguin menys capacitat per invertir. Per tant, aquesta seria la notícia. Tres denúncies al dia per agressió sexual. Això és el que passa a Catalunya. Dues violacions, de les que hi ha hagut només 4 dies a Catalunya, han tornat a posar de manifest l'increment de la violència masclista i la inseguretat que viuen les dones. Pere Aragonès es troba amb la premier d'Escòcia, Nicola Sturgeon, i elogia la via escocesa. Diu que és un molt bon exemple. El president Pere Aragonès i la primera ministra d'Escòcia aposten pel referèndum per aconseguir la independència durant una trobada a la cimera del clima que s'està fent precisament a Glasgow, a Escòcia. I el Tribunal Constitucional tomba la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes a Catalunya. La sentència no té efectes retroactius i els més de 200 contribuents que es van beneficiar de la rebaixa fiscal no hauran de revisar la declaració de la renda. Ara és moment per la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Aviam, portem uns dies de molt de vent i, com dèiem abans a la portada, sembla que això durarà. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana tindrem vent de nord fins quan?
Efectivament, continua el vent de tramuntana com a meteor protagonista i ens acompanyarà amb més o menys intensitat fins al cap de setmana. Ahir els cops de vent més forts van superar els 70 km per hora en punts del Baix Empordà. A més, també continuen vigents els avisos per perill de mala mar a tota la costa, per mar brava amb onades que poden arribar als 4 metres d'altura. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem una jornada dominada pel sol i la temperatura anirà dels 8-10 graus de mínima fins als 17 de màxima. De fet, aquests dies la temperatura mínima a l'Empordà és de les més altes del país, degut a que el vent impedeix que aquesta baixi més durant la nit. Tot i això, la temperatura de sensació és d'ambient fred. I la batejada borrasca Blas, centrada a l'est de les Illes Balears, serà la responsable que l'alteració marítima continuï durant aquest inici de setmana i entre la nit de dimarts i dijous també ens pot portar precipitacions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia la cantant Neus Mar.
Des del moment que amb la Covid ens va canviar la vida per sempre, sembla que el món cau al buit d'una manera imparable. Fins aquell moment, els humans ens creiem indestructibles, els dominadors del planeta. Pensàvem que teníem el poder i la llibertat per fer i desfer segons els nostres interessos, però les coses s'han canviat. La idea d'una pandèmia només podia formar part de l'argument d'una pel·lícula de ciència-ficció, però no. I això fa que potser hàgim entès que som altament vulnerables i fràgils. Ens ha arribat que Àustria s'estan preparant per una gran apagada a nivell europeu que diuen que arribarà abans del 2025. Si això ens ho haguéssim plantejat el 2019, no els hi hauríem fet massa cas. Però si hem viscut una pandèmia, qualsevol escenari ens planteja interrogants, dubtes i pors. Potser és hora de fer canvis. Canvis d'actitud, de valors, de vida. Potser és que els humans no estem fent gens bé la nostra feina. Potser és el moment d'entendre que el nostre deure és tenir cura del planeta i que potser cal espavilar perquè anem tard. Molt
tard. Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia volem escoltar el més nou de DJ Tiesto amb Eva Max. Ens encanta l'Eva Max i avui us portem The Moto.
That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Popping that moment, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. Champagne bottles.
minut d'un quart de nou del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí.
Tota l'actualitat de l'Empordà. Capital. I la millor música del món.
Ràdio.
Arriba la quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur. Del 19 al 21 de novembre, vine a gaudir del Festival de Flamenco que organitza l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. Activitats, tallers, una sardinada popular i espectacles de cante i baile flamenco de la mà d'artistes com José Manuel Álvarez, Laura Guillén, La Bitxa i altres. Un munt d'activitats t'esperen del 19 al 21 de novembre a Begur per recordar la figura de la gran bailaora Carmen Amaya. Més informació i compra d'entrada a sitbegur.com o a codetickets.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Ràdio Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Les 8 i 19 minuts. La notícia del dia, evidentment, és l'incendi que es va produir ahir a la zona del Ter Vell de Torroella de Montgrí, tocada la Gola del Ter, entre l'Estartit i la Gola del Ter. Es va declarar pels voltants de les 12 del migdia i en total va cremar unes 16 hectàrees. Van cremar sobretot canyissars i pinedes dins d'aquest espai protegit, segons informen els agents rurals. Hi van treballar força dotacions de bombers, fins a 12, una d'elles aèries, que van evitar que l'incendi s'endinsés a l'urbanització dels Griells. Tot i això, les flames van afectar, com a mínim, que tinguem constància, un pati d'una casa i va cremar un tendal. Els bombers van donar per estabilitzat i controlat el foc al llarg de la tarda. Avui volem parlar-ne amb el president de l'EMD de l'Estartit, que és en Francesc Ferrer. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què en sabem d'aquest incendi? Què en sabem? Clar, les conseqüències per aquella zona, 16 hectàrees, déu-n'hi-do, com ha quedat tot el terreny? Terrible, no?
Bueno, la crema va anar molt ràpida perquè és una zona de... Bueno, els aiguamolls, el Ter Vell, tot és jonc i canya i això pues, combustiona molt ràpid i l'impacte visual és feridor perquè realment hi ha tot ara tot una àrea que estàvem acostumats a veure molt verda, on realment gaudint de la natura, doncs ara és tot negre i cremat. Però els danys, jo diria, més greus pot ser més amb la fauna que no pas amb el que és la massa forestal, perquè no hi havia una zona d'arbres, sinó que sí que el perimetre tamarius, i aquests alguns sí que ha rebut, però bueno, es recuperen bastant més ràpid que no. La flora i el que és la vegetació recuperarà ràpid, a la primavera ho veurem verdejar tot un altre cop, i ara veurem l'impacte que ha pogut produir més amb el tema de la fauna, eh?
Clar, perquè la gent es faci una idea, és una zona molt coneguda, diguem-ne, és una zona que molta gent hi va passejar, però per la gent que no en sigui conscient. De quina zona estem parlant? Sí. Perquè això no és exactament a la Gola del Ter, no és a la zona de la Platera.
No, és un espai, és el primer espai que es va recuperar natural amb un live europeu, que és la zona de l'antiga desembocadora del Ter Vell, que és una zona situada entre el final dels Salats, la part urbana de l'Estartit dels Salats, la Pineda, i l'urbanització dels Griells, val? És tota aquella zona, aquella franja del mig, que bueno, és on es corre l'aigua quan hi ha accés d'aigua a la plana, doncs ve cap allà i d'allà desemboca també a mar, eh? O sigui, era l'antic pas del Ter per casa nostra. Llavors aquest espai...
Sí, digues.
No, bueno, dic que aquest espai es va recuperar amb un live i, bueno, hi ha un punt d'observació i, bueno, era una part, un pulmó de natura abans de que arribés la Platera, eh? I ara entre la zona del Ter Vell i la Platera hi tenim l'urbanització dels Grills, eh?
Quan parlem d'un live és aquest projecte com el que es va fer a la Platera precisament per recuperar una zona que havia de ser urbanitzada, no?
Correcte. Tot això es va poder fer en el seu dia i es va començar un pas ferm, jo crec, aquí al territori, amb una clara visió de protecció del territori i de donar-li importància i valor a aquests espais naturals que tenim. És una llacuna que sí que a l'hivern fa una feina molt bona amb les aus migratòries, és un lloc de pas on s'hi solen aturar i fer estada, tant aquí com a la Platera, quan tenim aigua. I això és el que pot ser ara, a mi personalment, que sóc un amant de la natura, i aquest espai just una hora i mitja abans que passés tot això havia passat per allà a fer fotos, i aquest tema està... Bueno, ara veurem a veure quin impacte té la natura, eh? Més que res, la vida d'aquestes aus migratòries i tot això.
Això. Parlava de la fauna. Quines són les característiques de la fauna d'aquesta zona?
Bueno, habitualment la gent quan ve aquí l'únic que sol veure principalment és el tema de... O sigui, és molt comú sempre trobar-t'hi gran quantitat d'ànec collverd i bernats pescaires, però sí que és un lloc on, per exemple, ara cap a aquest temps és quan, si tenim sort, podem arribar a veure el bitó. A vegades martinets tenim. Bueno, és un lloc on s'aturen a repostar, diria jo, vaja. Uh-huh. I, bueno, hi ha molt de mosquiter comú, de... Bueno, de cardines, el bernat, el blauet... Bueno, hi ha diversitat de fauna, eh? Llavors, clar, inclús... Ara, ahir era trist veure quan allò estava allà tot sucarrimat, els senglars que corrien intentant sortir d'allà, no? Perquè, desgraciadament, aquests últims anys ha sigut refugi de senglars, també. Aquests ja són més nocius per la nostra vida, però tota aquesta fauna està allà. Tortuga de Florida, bueno, eriçons de terra... insectes, vull dir, hi ha molta biodiversitat.
Clar, pel que fa a les aus, esperem que en el moment en què veiessin el... No sé, m'imagino, en el moment en què veiessin el fum, marxessin, però clar, la resta de
sí.
Fauna
sí.
Haurà mort tota.
Bueno, molta sí, es va recuperar algun eriçó, va ser temps, hi havia forestals i la gent, algun veí de per allà, però sí, evidentment aquesta fauna més lenta... de motricitat, doncs aquesta és la que ha rebut. Evidentment, les aus volen i poden marxar. Ara veurem a veure com es recol·loca tota aquesta fauna durant aquest temps que això es recuperi.
És un nou incendi dels que ens han estat afectant des de l'últim any, no? En tota la zona del Baix Ter, el Parc Natural del Montgrí. Com s'explica?
Sí. Bueno, els altres sembla ser que ja hi ha un encausat, aquí ara no sabem què ha pogut passar, ara és especular, ahir era un dia de molta tramuntana, de molt de vent, el canyís i el jonc crema molt i molt ràpid, no sé, podria ser des d'una gorilla, hauria fet una mala pràctica amb alguna activitat, però no sabem exacte encara què ha pogut passar aquí.
Però no tenim notícies.
El que passa que ahir...
No tenim notícies que el piròman... Que no tenim notícies que el piròman l'hagin deixat anar.
No. Sí, no podria ser la mateixa persona, sinó que ara s'està veient a veure què serà. Mm-hmm. Ahir era un dia molt complicat pel vent, eh? I la sort és que tot aquest espai... que està entre dos nuclis de població, hi ha molta aigua i això l'ha frenat. Mm-hmm. Per, ho vam poder perimetrar bé, l'objectiu dels bombers era tot el perímetre tenir-lo controlat, que no saltés, i van fer molt bona feina i es va poder aturar.
Esperem, per tant, la investigació. Tot, com deia, podria haver estat un accident que gràcies al vent fes més mal del que hauria fet en una altra situació, no?
Sí.
També. També li volia preguntar... Li volia preguntar perquè l'Estartit, i concretament vostè també, li he de preguntar per dues notícies que volíem explicar avui al Supermatí, que precisament feien referència a l'Estartit i concretament a vostè. La primera fa referència al desaparegut, a la persona desapareguda ara fa unes setmanes a la zona de les Medes, que l'estan buscant amb un dron aquàtic en aquests moments. No en sabem res encara, tampoc, no? Suposo que el vent potser aquesta setmana, aquest cap de setmana, ha complicat molt la recerca.
Sí, van continuar la recerca, estan continuant amb un dron aquàtic els GEAS, la Guàrdia Civil. Teníem previst fins aquest cap de setmana, doncs, continuar amb la búsqueda. Sí que les diferents corrents que ja s'han anat produint al llarg d'aquests dies des que va desaparèixer aquest noi, doncs han pogut anar movent el cos cap aquí, cap allà, i dificulta molt la búsqueda des del punt inicial que es creu que va caure l'aigua. De moment no en tenim notícies.
I després, l'altra notícia que avui teníem al Supermatí durant l'informatiu i que aprofitem per preguntar-li és el fet que llegim en diversos diaris aquest cap de setmana que vostè va intervenir en el ple de Torroella de dijous passat per criticar el nou pressupost que s'ha reservat per l'Estartit, que de menys de 900.000 euros. Per què?
Sí.
Què hi veu de dolent? Què és el que critica d'aquest pressupost?
No és una crítica, és una crítica constructiva. De fet, nosaltres hem fet l'AMD té una relació econòmica amb l'Ajuntament de Torroella basada en un conveni i en uns percentatges de càlcul. Nosaltres fem la nostra lectura, fem els nostres càlculs, reactualitzem aquests càlculs amb els percentatges que han crescut i comparant amb els pressupostos de Torroella. I, clar, la nostra dotació econòmica que se'ns vol transferir des de Torroella es manté sempre sobre una línia constant. O sigui, així difícilment el poble de l'Estartit econòmicament pugui créixer. Si alhora tot això implica que les despeses, els ingressos que nosaltres tenim per taxes que gestionem directament des d'aquí, com siguin les recuperacions de via pública o iguals, si nosaltres tenim majors ingressos amb això, ens resta de la partida que ens transfereix l'Ajuntament. Mm-hmm. Clar, aquí hi ha un decalat que nosaltres hem estat calculant amb l'interventor de l'AMD, i calculem que en un dels millors escenaris estem parlant de que hauríem de transferir-nos a l'entorn d'un milió i mig d'euros. Clar, després hi ha partides en aquest pressupost que encara estan referenciades a l'Estartit, quan la competència econòmica d'aquestes partides és de l'Estartit, ja no haurien d'estar aquestes partides en aquest pressupost de l'Ajuntament de Torroella, sinó que són diners que haurien de transferir-se directament a l'Estartit. Mm-hmm. Bueno, bàsicament el problema és que ens ha costat trobar el diàleg, ens ha costat trobar la posició... que nosaltres, des que vam arribar al mandat, estem demanant canviar el model de finançament que no estigui basat en la despesa i que sí estigui basat en uns percentatges fixes, sobretot amb l'IBI i amb l'impost de circulació, que són uns baròmetres que més o menys poden créixer i són més estables, i això ens donaria una tranquil·litat i acabar amb aquestes picabaralles econòmiques cada any a l'hora de fer pressupostos i a l'hora de fer tancaments d'exercicis comptables.
En aquest cas l'oposició del grup de l'Est ja l'han criticat, que diu això és una posada posada en escena i asseguren que durant aquest temps que fa això perquè s'acosten les eleccions.
Bueno, mira, jo el que opini l'Est allà ells, no? Cadascú que s'enganyi com vulgui. Jo et diré una cosa, han sigut dos anys molt complicats per totes les administracions públiques. L'únic que nosaltres hem tingut des de l'Estartit sempre seny, hem volgut mantenir doncs, i fer front, i això continuarà igual. Nosaltres amb els temes de municipi ens hi trobaran, com vaig dir en el ple i com vull reiterar i que quedi molt clar, nosaltres som govern, governem una part del municipi, som govern, per tant no som oposició, no fem oposició al govern de Torroella, sinó que som un annexe, un apèndix d'aquell govern que governem i gestionem una part del municipi, prou important com és l'Estartit. A partir d'aquí nosaltres hem de defensar els nostres interessos econòmics i de societat, i durant aquests dos anys, entre pandèmies, glòries i tal, tampoc es tractava de fer una batalla o obrir un debat. Que el moment ha sigut ara, bueno, ara és quan es comença a tornar a la suposada normalitat. Doncs ara hem de començar a fer els deures, vull dir, nosaltres ens hem de posar les piles i defensar el que és nostre.
Nosaltres no estem demanant més, no estem demanant el que és nostre. I s'ha fet ara, sí, perquè és ara quan tocava. Fins ara han tingut molts de fronts oberts, amb molta alarma social, amb molta inestabilitat, amb molta inseguretat, i això, evidentment, no permet fer segons quins moviments. Per sentit comú, eh?
S'han emplaçat a noves negociacions? És a dir, això es pot renegociar aquesta partida per ampliar-la?
Bueno, jo crec que tot és negociable en aquesta vida, eh? Llavors, nosaltres no hem tingut converses, de nou, ni amb l'alcalde, ni amb el regidor de Hisenda, ni amb el govern de Torroella, bàsicament. Espero que aquesta setmana ja hi hagi moviments. Nosaltres sí que ens hauria agradat que aquell pressupost en el dia del ple s'hagués quedat sobre la taula i en véssim tornat a parlar. Si les coses no s'adrecen, ens obligarà a seguir els camins de presentar al·legacions en aquest pressupost i a veure com va agafant aquest camí, no? Nosaltres sí que el que estem disposats, i és com sempre, hem sigut pacients i estem oberts al diàleg.
Mm-hmm. Francesc Ferrer.
Ara les figures...
Francesc Ferrer, no, anava a acomiadar que, bueno, i dir que gràcies per atendre'ns i que tingui molta sort i ens seguirem parlant d'aquest incendi, del possible origen i de les conseqüències d'aquest incendi a l'Estartit. Gràcies per passar avui pel Supermatí, gràcies per tota la col·laboració al llarg del cap de setmana per intentar donar respostes en aquest incendi. Que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i a disposar, com sempre.
8:33, més notícies. Marxem cap a l'Estartit, perquè hi ha un nou projecte... No, cap a l'Estartit no. Venim de l'Estartit, marxem cap a Platja d'Aro, perquè hi ha un nou projecte polèmic a la zona, a la costa d'aquí de casa nostra, del Baix Empordà, i concretament al port de Platja d'Aro. SOS Costa Brava és molt crític amb l'ampliació de la marina del port de Platja d'Aro, del port d'Aro. Critiquen que es tracta d'un projecte massa ambiciós que no és compatible amb l'emergència climàtica que estem vivint en aquests moments. Per això, tal com van explicar des de SOS Costa Brava, presentaran al·legacions a aquest projecte. Eugènia.
Una nova acció de les entitats ecologistes contra els projectes urbanístics que afecten el litoral de la Costa Brava. Aquesta vegada en relació a l'ampliació de la marina de Port d'Aro a Platja d'Aro, a la zona que queda a tocar de la desembocadura del Ridaura. L'entitat aposta per renaturalitzar la zona en un futur i que de moment no s'agreuja el problema. L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard Ribot, dona per fet que les al·legacions tiraran endavant perquè estan fomentades jurídicament, però deixa clar que si no acaba aturant-se, el projecte anirà als tribunals.
Sí, sí, bé, el recorregut és primer, al·legacions en tràmit d'informació pública que estem convençuts que donaran peu a una declaració d'impacte ambiental desfavorable. Però si no fos així, correspondria l'aprovació definitiva al conseller de polítiques digitals, el vicepresident, diguem, del govern, i confiem que no faci aquesta aprovació definitiva. I si es produís lamentablement aquest element, que per nosaltres seria irregular, aniríem òbviament als tribunals.
La marina de Port d'Aro és un espai on hi ha projectat l'edificació de 400 habitatges i una zona navegable per a més de 200 barques i que les entitats ecologistes consideren que va en contra de l'emergència climàtica que es viu actualment.
El SOS Costa Brava es fonamenta en opinions científiques. Van, per exemple, en aquesta presentació, en aquesta roda de premsa, hi va participar el geòleg Jordi Ferrer.
Comenta que el projecte no té ni cap ni peus i que l'única cosa que aconseguiria seria contraproduent per les edificacions, ja que hi ha actualment a l'altra banda del Ridaura.
El fet de perdre zones geològicament tampoc, que és el que provoca que l'aigua pugui emmagatzemar-se o pugui reduir els seus efectes erosius o d'efecte del mar de l'aixecament de nivell de mar, doncs provoca això, que l'aigua pugui acumular-se en un indret sense que afecti en altres indrets on hi ha edificacions, tot i que a la part que està edificacions també quedaran afectades, o en part, però es minimitzarà amb aquest efecte de tampoc que pugui existir d'aquestes zones que no estan urbanitzades.
Per això, Sos Costa Brava ha presentat al·legacions a la proposta inicial i demana que no tiri endavant. Des de l'entitat argumenten que no té sentit que el govern permeti un projecte que xoca frontalment amb el que li diu el seu òrgan assessor.
Però el projecte de Sos Costa Brava és més enllà, va més enllà d'aturar el projecte, no?
Sí, aposten perquè es retronalitzi la banda del Ridaura, que ja està edificada. En aquest sentit, el geòleg Jordi Ferrer explica que les 13 hectàrees de natura on es vol construir és una sortida per l'aigua en cas de temporal. Tot i que esperen que no s'acabi arribant, tant el president de Sos Costa Brava, Sergi Nus, com de Ribot, deixen clar que aniran als tribunals si no s'atura el projecte.
En aquest cas, l'alcalde de Platja d'Aro doncs, diu que no podran fer gaire cosa per ells per aturar el projecte, no?
Va explicar que el projecte compleix amb el pont, tot i que reconeix que hi haurà un impacte innegable si s'acaba edificant. Ara bé, Jiménez deixa clar que s'han de seguir uns protocols determinats per preservar l'espai. Amb tot, el batlle descarta la possibilitat d'impedir el projecte des del consistori, perquè obligaria a indemnitzar els propietaris que tenen uns drets. En aquest sentit, remarca Jiménez, el consistori no pot fer front a les quantitats que s'haurien de pagar. Uns arguments que de Ribot rebat i assegura que, des del punt de vista de Sos Costa Brava, només s'hauria d'indemnitzar la part que s'ha realitzat del projecte, o sigui, els tècnics que han fet la planificació. Per això, des de l'entitat, proposen que Generalitat compri els terrenys i així beneficia també els propietaris.
Això de comprar terrenys per part de la Generalitat estaria molt bé, estaria molt bé. És una aposta que van fer partits de govern, però de moment sembla que està aturat. 8 i 38 minuts. A Regencós estan orgullosos i també sorpresos, potser com tota la comarca, després que la CNN els ha qualificat com un dels pobles més bonics d'Europa. Des del consistori esperen atreure turistes curiosos a la població. La CNN, recordem, va publicar la setmana passada una llista amb les poblacions, amb les 15 poblacions més boniques d'Europa i que incloia Regencós.
La població de Regencós està sorpresa després de ser escollits com un dels pobles més bonics d'Europa. Regencós se'n va assabentar la setmana passada, quan la CNN va publicar una llista amb les poblacions més boniques i emblemàtiques d'Europa. L'alcaldessa del municipi, Pilar Pagès, afirma que la notícia va ser tota una sorpresa.
Sí, ja hi vespre, quan ens vam assabentar i ho van passar amb els veïns, tots deien el mateix, tots deien amb alegria de que sí, que, bueno, que se'ns reconeixia com els més macos, que clar, que evidentment al ser al mig d'altres pobles que, més turístics, més en platja i així, doncs que sempre quedaven que els poblets d'interior una mica més com més arraconats, i no, i estaven contents i orgullosos.
L'alcaldessa afirma que aquesta notícia atraurà segurament turistes curiosos. Tot i això, Regencós no té tanta capacitat hotelera i de restauració com altres poblacions veïnes i més acostumades al turisme. Per això, des del consistori, es creu que aquesta aparició en la llista de les poblacions més boniques d'Europa aportarà més gent al poble.
Veureu com això, no sé, ja m'imagino d'aquí 40 anys quan Regencós sigui un dels pobles més turístics d'aquí de casa nostra, gràcies a aquesta llista, doncs llavors se'n recordaran d'aquesta, de la CNN, i ja no estaran tan contents i tan orgullosos. I generarà un debat sobre el turisme, sobre bé, tot això. Precisament sobre debats, dissabte es va fer un debat a Verges sobre les eleccions municipals del 2023, organitzats per el grup relacionat amb la CUP, que és Municipalistes per la República des de Baix. Una vuitantena de càrrecs electes i membres de candidatures dels anticapitalistes es van reunir amb l'objectiu de compartir experiències, metodologies i objectius, i també teixir xarxa entre els municipis d'arreu del territori i destacant la importància d'espais com aquest.
Durant el matí es van realitzar taules temàtiques sobre dret a l'aigua i gestió pública, lideratges feministes al món local, dinamització econòmica a municipis petits i mitjans i transició energètica i energies renovables. Per últim, a la tarda es va celebrar un debat sobre els propers comicis municipals del 2023 amb la participació de Cristina Andreu, regidora de Guanyem Girona, Dolors Sabater, diputada de la CUP i Guanyem Catalunya i exalcaldessa de Badalona, Urco López, representant de Bildu a les Juntes Generals de Biscaia, Robert Sabater, exalcalde de Viladamat, i Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat.
Aquestes són les notícies destacades pel que fa a l'actualitat general, però ara toca parlar d'esports. Concretament, de futbol. Avui no parlarem d'hoquei perquè l'Hoquei Lliga està aturada durant un mes, fins al 27 de novembre, per la disputa de l'Europeu de Seleccions. En canvi, el futbol continua i amb males notícies pel Costa Brava. Les adversitats continuen acompanyant l'equip gironí aquest cap de setmana, jugant a casa contra el Castilla. Una molt rigorosa decisió arbitral va condicionar, i molt, els jugadors d'Oriol Alsina.
Els gironins van jugar un partit molt seriós des de l'inici, però l'expulsió de Pere Martínez al minut 14 de la primera part ho va alterar tot. Quan encara no s'havia arribat als 15 minuts de partit, el lateral veia la vermella directa en una acció que, com a molt, era mereixedora de targeta groga. Amb un jugador menys, el Costa Brava va haver de fer un pas enrere, però va apuntalar la defensa amb solidesa, concedint en la primera part només un xut inofensiu i desviat de Jaume Jardí passada la mitja hora de joc. La realitat és que fins i tot, al llarg del maig, el Costa Brava va tenir opcions de marcar i que gairebé no va concedir ocasions al rival. Però el filial del Madrid va aprofitar, a la segona part, una centrada sense aparent perill que va rematar Gut Johnsen per establir el definitiu 0-1. A més, la rematada a gol va ser amb el braç, que tot i tenir-lo enganxat al cos, hauria pogut ser perfectament anul·lat.
Dono per fet que aquest Gut Johnsen no és el Gut Johnsen que jugava al Barça, que dono per fet també que estarà més que retirat aquest home. Després del cop que va suposar el gol del Castilla, el Costa Brava es va mostrar ambiciós, malgrat el fet de comptar amb 10 homes i va disposar de dues ocasions per empatar, oi?
Exacte. Primer Gil i més tard Xumetra haurien pogut equilibrar el marcador, però els va mancar aquell punt de fortuna. Els gironins, que només han sumat un punt dels últims 21 en joc, es van trobar amb un àrbitre que els va perjudicar i que, a més, va expulsar el tècnic Oriol Alsina per les seves protestes. Tot i ser castigats per les decisions del col·legiat, els gironins van lluitar fins al final i haurien merescut un empat que finalment no va arribar. Quan tot es gira en contra, es fa molt difícil revertir la situació.
En canvi, el Palamós va obtenir ahir diumenge un triomf de prestigi. El camp municipal Nou Miramar de l'Escala va viure un emocionant duel entre el conjunt local i el Palamós, i la veritat és que, tot i la forta tramuntana present durant tot el partit, els dos equips van mantenir una dura lluita durant els 90 minuts.
Doncs sí, al començament els locals disposaven de dues bones ocasions per marcar, però no van aconseguir perforar la porteria. Els palamosins patien, a més, la lesió de Llup, però eren capaços d'aguantar l'empenta dels escalencs i anar al descans amb el 0-0. En la segona part, el Palamós sortia molt endollat i un xut d'Adri Sales hagués pogut significar el primer gol del maig, però la pilota marxava fora per poc. Quan semblava que l'empat seria el resultat definitiu, Jairo aprofitava una gran jugada coral per marcar el 0-1 al minut 88. Importantíssima victòria d'un Palamós que tanca la sisena jornada de la primera catalana amb 13 punts, empatat al primer lloc de la classificació amb l'Escala, el Banyoles i el Parets.
Gràcies, Sergi Villena, per l'actualitat esportiva que ens portes cada setmana. Nosaltres de seguida parlem amb la Marc Coll i una nova edició de la seva secció, una de les seccions preferides del Supermatí, que és Les Veus de l'Empordà. Ara mateix tornem.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Corsà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Corsà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passa un minut i mig de 9:45 al matí.
Supermatí a Ràdio Capital.
Tanquem el Supermatí amb les veus de l'Empordà, la secció que ens apropa als diferents municipis de la comarca i ens descobreix els seus veïns i veïnes més il·lustres. I ho fem amb la Marc Coll. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani, molt bé, doncs de dilluns, tu què tal?
Bé, mira, també el mateix, de dilluns, tot i que he estat treballant el cap de setmana, per tant estic més aviat de dissabte, però aquí estem, aquí estem.
Aguantant.
A l'última secció vam anar fins al municipi de Torrent, al petit municipi de Torrent, per conèixer un dels productes allò més dolços de l'Empordà, la confitura de Torrent. De què parlem avui, mare?
Doncs mira, Dani, avui aprofitarem i seguirem parlant de coses molt dolces, també. Anem concretament fins a Sant Feliu de Guíxols, on un dels seus veïns s'ha convertit en un influencer gastronòmic de molt d'èxit a les xarxes socials, amb més de 150.000 seguidors. Saludem a Castro Roldán. Bon dia, Castro, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs jo també estic de dilluns, però estic molt content de poder parlar amb vosaltres.
Quina il·lusió amb aquesta energia i aquesta alegria de dilluns. Castro, ara comentava que ets influencer gastronòmic, però concretament et dediques a l'elaboració i a la difusió de tot tipus de dolços, com pastissos, galetes, postres... Com i quan et vas iniciar en el món de la reposteria, concretament?
Doncs jo vaig començar fent... quatre galetes, quatre pa de pessics a casa, de forma doncs, amateur, com jo dic, no? Per tenir alguna afició. I quan li vaig agafar això una mica de gust a l'assumpte, vaig començar a estudiar a l'Institut de Pere Bogell, l'IAS de Xampordà, i allà vaig perfeccionar una mica aquesta afició. I, bueno, ja tot va ser una mica rodat, no? Vas començant aprenent, vas començar a tenir més... curiositat per fer altres tipus d'elaboracions i tot va ser una mica això.
Però va ser cosa teva? Vull dir, venia de família, per exemple, en aquest cas? O va ser una
pare,
curiositat
el meu pare,
teva?
Per exemple, sí, el meu pare, per exemple, és xef de cuina, però ell i la pastisseria no són molt amics. Jo crec que ha sigut més cosa meva, no? Perquè a casa la pastisseria mai ha sigut una professió que ha agradat, sinó simplement que, bueno... vaig sentir curiositat per aquest món i la veritat és que m'encanta.
Parlem de 150.000 seguidors, que són moltíssims. Com, quin és el compte? Com et podem buscar?
Em podeu buscar com a Reposterito Busca Esposo.
Reposterito Busca Esposo, molt bé.
Sí. Castro, aquí s'ha de preguntar el per què et vas posar aquest nom, no?, a xarxes socials, que és com sí. Realment se't coneix.
Granjero Busca Esposa, no?
Sí, bueno, tot és molt curiós perquè a mi les xarxes socials mai m'han agradat, o sigui, ni Facebook, pues ni Twitter, no ni coses... Totalment. I un dia vaig fer un cas amb una amiga i em dice, t'has de fer un Instagram per conèixer gent, per ensenyar els seus pastissos, i jo li deia que no, que a mi les xarxes socials no m'agraden. I em va dir, mira, com t'agrada fer pastissos, te pondré Reposterito, i com no tens nòvio, te pondré Busca Esposo. I va sortir tot així. O sigui, i ja no me la puc canviar perquè ja no em coneix així i la veritat és que és una meravella.
Home, però és la gràcia també, no? Perquè imagino que a més tothom et deu preguntar busques esposa todavía? És la pregunta, suposo,
sí,
no?
Sí, sí, és la pregunta estrella, si has trobat esposo, si no has trobat esposo, si tens esposo, i he de dir que no tinc esposo.
I que has d'aprofitant que parlem de xarxes socials, que realment tens molts seguidors i havent conegut els teus inicis en el món d'Instagram, a tu el fet de ser de Sant Feliu de Guíxols t'ha limitat, ha limitat d'alguna manera el teu potencial de creixement respecte a altres influències? Perquè a vegades sembla, no?, que haguem de buscar fora i tu ets català, ets d'aquí, ets de Sant Feliu del Baix Empordà.
Doncs no, cap de les maneres, no m'ha limitat res. Jo crec que les limitacions les marquen les persones. Si tu vols créixer, creixeràs estant a Barcelona, a Sant Feliu de Guíxols o a Madrid. De cap de les maneres, és més, jo he pogut escriure un llibre, cada dia em veuen moltes persones, i fins i tot tinc l'orgull, no, de dir de que jo he donat a conèixer una mica més Sant Feliu, no? de que la gent quan veu d'on soc, clica a la localització i veu lo maco que tenim en el Baix Empordà. O sigui que no.
Sí, és que aquesta és l'altra que t'anava a dir. Tu, a cada, clar, tu penges fotografies i vídeos dels teus pastissos. Sí. I sempre poses localització de Sant Feliu, sempre.
Sí, sempre. S'ha de donar a conèixer aquest lloc tan bonic que tenim.
I evidentment, entre altres coses, clar, has de parlar quan tens tants seguidors en castellà. I algun moment, no sé si els teus inicis vas clar, perquè tu ets català, vas començar en català o directament ja et va dir aquesta amiga teva que et va aconsellar posar-te a les xarxes socials que per arribar més públic havies de parlar en castellà, en aquest cas?
Sí, vaig començar a castellà per això, per poder arribar més públic, perquè, clar, jo tinc molts de seguidors fins i tot de Latinoamèrica. És gent que no entén el català, amb la qual intento sempre una mica arribar a tothom, no? Que la comunicació sigui més fluida i més fàcil per a tothom. I a vegades, mentre menys paraules utilitzis i menys text utilitzis, és més fàcil.
Estem parlant, clar.
Sí, perquè tens...
també ha de ser molt, molt visual.
Clar, és un compte... És que hi he entrat ara mateix i és un compte que abans d'esmorzar és mala cosa, és mala idea entrar-hi.
Sí.
Però, clar, què és el que... O sigui, com te'l planteges, el compte? D'anar penjant receptes, anar penjant el resultat del que vas cuinant?
Sí, és una mica guiar a la gent com es fa la recepta mitjançant vídeos curtets. I jo sempre intento que siguin receptes fàcils de fer, que tothom pugui fer a casa i amb ingredients molt bàsics d'aconseguir. I és això, és penjar un vídeo amb el passo a passo, no gaire llarg, perquè si no la gent s'avorreix, i amb el resultat final.
Mm-hmm. Perquè aquests vídeos... Digues, Dani.
Que... Fes.
No, dic que, clar, aquests vídeos que comentes que són curtets són de receptes concretes, però també, mirant el teu Instagram, clar, tens pastissos molt creatius, amb rebosteria creativa. Aquests sí que són més complicats de fer. A mi m'agradaria preguntar-te com treus la inspiració per fer aquests vídeos? Quin és el teu procés creatiu? Aquests vídeos, aquests pastissos, ja més treballats, més enllà dels croissants, per exemple, que pots trobar, que sí que ensenyes la recepta per tots els públics.
Doncs realment jo sempre m'inspiro molt amb els colors. M'agrada molt que un pastís estigui ple de colors. Inspiracions Hansel i Gretel, els comptes és el meu compte favorit i sempre tracto d'inspirar-me en que quan la gent vegi el pastís pensi que està en un compte. És això. Mai tot ve sol. Uh-huh. Tinc la sort de que m'inspiro fàcilment. No sé com explicar-lo.
Clar, amb 150.000 seguidors...
Sí.
Podem dir influencer, clarament, influencer de la cuina. Per tant, les marques se't deuen rifar.
Sí, tinc la sort de que treballo moltes marques i està guai, sí.
En quin moment vas començar, o sigui, recordes el moment en què dius per què m'està... És que veig aquí, per exemple, estava veient, no sé si... Ara ho he tancat, però veia marques conegudes del món dels dolços, no? En quin moment...
Sí.
Te'n recordes el primer moment en què vas dir hola, jo què sé, m'ho invento, en aquest cas Milka, veig. Milka, per què vol Milka col·laborar amb mi? Quina és la primera col·laboració d'aquestes que vas tenir?
Sí, sí. Doncs mira, recordo que li vaig fer un pastís a la meva neboda, Coral, amb molts de la Casitos, i la Casitos es va posar en contacte amb mi dient que li flipava la recepta i que si podíem treballar junts, que m'enviaven la Casitos. Ostres. I va ser com una mica subida d'ego, no? Va dir, uah, que guai, no?
Quants seguidors tenies, llavors?
Doncs tindria un poquet, tindria 12.000 o així. Bueno. Sí, sí, sí.
Clar, clar. Home, clar, és el moment que veus que realment, a banda de que tu ja et dedicaves a la gastronomia, a la rebosteria, ja a sí. casa teva, no, veus que vas més enllà, perquè, no? Vull dir, és sí. el que deia en Dani ara, sí, clar, sí. es posen en contacte amb dues marques amb productes que tu ja fas servir per fer els teus sí, pastissos.
Sí, sí, és una sensació supermaca i a més que ja no és col·laborar o no col·laborar, sinó és que la teva feina arribi a moltes persones i que els agradi i sobretot els ajudi a inspirar-se o a fer altres creacions a partir de la teva. Això és supermaco.
I amb 150.000 seguidors pots viure d'aquest compte d'Instagram?
Bueno, jo sóc una persona molt amb els pols amb la terra i treballo de la meva feina i de la feina d'Instagram. No viuria mai només de les xarxes socials perquè tinc claríssim que les xarxes socials són efímeres. Duren el que duren i potser l'endemà apareix una altra eina de xarxa social que és més innovadora que Instagram i bueno...
Home, clar, ara de fet hi ha TikTok, per exemple, ara. No sé si tu també estàs posat o realment et dediques exclusivament a Instagram.
Jo soc només exclusiu a Instagram, bàsicament perquè no tinc més temps de portar més xarxes socials.
Clar, és que quant de temps... A banda de tots els postres que fas, que clar, ja és un temps, quant de temps hi pots dedicar a tot xarxes socials? Perquè entre contestar gent i tot, no sé
sí,
quan...
Sí, és una feinada de contestar missatges, de crear la recepta, de bueno, gravar el pas a pas, de fer la fotografia, i a vegades puc tardar 3 hores en fer una fotografia, perquè tots els elements han d'estar ben concordats, cap element pot estar fora de la fotografia, has de veure clarament l'intencionalitat de la fotografia i això té feinada. Però bueno, després estan els resultats i està bé.
Perquè a banda del compte, tu dèiem, et dediques professionalment a la reposteria, quines són les altres activitats que fas al llarg del dia?
Bueno, jo treballo en un supermercat.
Val.
Val,
però per tant, la cosa de la reposteria la dediques a través de les xarxes socials, o t'hi dediques a través
de les xarxes socials? Sí, sí, després si tinc algun company de feina, algun amic o algun familiar que vol un pastís, doncs li faig, però bueno, sí.
Uh-huh. Bueno, és el que dèiem, no? No, hi ha molta gent que amb 150.000 seguidors potser només es dedicaria a explotar al màxim això, no? I és el que dèiem de mantenir els peus a terra.
Sempre, sí, les xarxes socials són efímeres.
Home, tu, Castro, sí que realment, aprofitant aquest seguiment a les xarxes i aquest èxit que has tingut, recentment has publicat un llibre amb les teves receptes, clar, que és el primer que escrius, en principi. Vull dir que també t'ha anat bé per poder mostrar al món les teves receptes. No sé què hi podem trobar en aquest llibre.
Doncs mira, estic molt content amb el llibre perquè a part ja estem amb la segona edició del llibre, o sigui que ha sigut un èxit, ha sigut molt ben acollit, a la gent li ha agradat molt. I en aquest llibre podem trobar tot tipus de receptes, des de galetes, tartes de pastís de formatge, brownies, receptes per ocasions especials com Halloween, Nadal, Sant Joan... És un llibre que el vaig escriure durant el confinament, això vol dir que està fet amb ingredients molt, molt, molt bàsics, molt fàcils d'aconseguir, i són receptes per persones que es volen iniciar en aquest món. No hi ha cap recepta que diguis, uf, que difícil.
Amb el confinament de llevat, hauries de fer moltes receptes sense llevat, no?, les primeres setmanes.
Sí, sí, bueno, va ser un show aconseguir els ingredients que jo trucava cada dia a l'editorial i deia, no acabo el libro, no hi ha manera d'aconseguir ingredients. Va ser una expedició, però bueno, vaig poder aconseguir-los.
No, està bé. I cursos et plantejaries fer-ho? Perquè, clar, dius, en el llibre pots... Clar, perquè la gent que es vulgui iniciar en el món de la rebosteria, en aquest cas, també sembla que sigui fàcil, però si vols fer alguna cosa més treballat, necessita temps i que t'ensenyin i aprendre'n i dedicar-hi hores, que és el que has fet tu.
Sí. Jo ara, ja que tot això s'està...